Bé, tornem a la segona part del programa. Recordeu que avui està amb nosaltres en Rafael Balaguer, membre de l'Associació d'Aficionats a l'Astronomia de Girona.
Que demà el tindrem al Centre Excursionista.
A les 10.
A les 10 del vespre.
Per
xerrar del mateix.
Xerrar, però ampliat i
fotos.
Recolzat amb imatge, no?
Ah, exacte, sí, sí. Farem una presentació audiovisual, crec que és força divertida, força entretinguda. Doncs per explicar una miqueta això que comentàvem, no? L'experiència amb els Maasai de Tanzània.
Bé, bueno, comencem a començar. Com se't va ocórrer?
Perdona, portaràs també això de Jones? No.
Bé, la imitació que has fet al principi del programa de
primer ambiental... Jo crec que estan tu, no cal.
Bueno, això, com se't va ocórrer a Tanzània, precisament?
Bé, és tot que va una miqueta lligat, no? O sigui, jo sóc afeccionat a l'astronomia des de ben petit, allò que no saps ben bé com... t'enganxa el vici de les estrelles, però també som molt aficionat a la ciència en general i especialment a la paleoantropologia. Aleshores, bé, com que sóc una mica autodidacta, que ho recomano vivament a tothom, que llegeixi sempre molt, vaig ensopegar amb un llibre que es diu Los Guardianes del Lago, que l'autor és en Jordi Serrallonga, que és un arqueòleg i investigador de la Universitat de Barcelona, que em va entusiasmar. En el llibre en Jordi explicava la seva experiència com un diari d'expedició, amb les seves excavacions a Àfrica i els seus descobriments. Però bueno, és un llibre, com us dic, molt recomanable, molt divertit, fa una divulgació científica en primera persona de manera totalment amena, molt directa, que és abastable per tothom, no és una divulgació científica pesada ni molt densa. I bé, això va ser el que em va decidir a anar a Àfrica alguna vegada.
Però torna a repartir el títol del llibre, si de
sí,
cas.
Sí, és Los Guardianes del Lago.
I l'autor?
Jordi Serrallonga.
Vale, perfecte. Segueix.
Doncs bé, això va ser una miqueta el que em va impulsar a intentar anar a Àfrica alguna vegada. Aleshores, una miqueta també per casualitat, una amiga que tinc a Madrid, que també li agrada el tema de la paleoantropologia, l'evolució humana i tot això, em va comentar que en Jordi Serrallonga, precisament, organitzava expedicions obertes al públic precisament aquí, a Àfrica, a ben bé el bressol de la humanitat. Aleshores, clar, jo ja, totalment desesperat... Ja...
Vas caure de quatre potes.
Sí, vaig caure de quatre potes i vaig dir, bueno, aquesta és la meva, no? Perquè, a més, l'objectiu del viatge era a Tanzània, estar ja a l'hemisferi sud, ben bé a 3 graus sud, és molt poquet, però ben bé per sota de l'Equador, i és clar, això ja combinava els dos meus grans somnis de la meva vida, no? O sigui, viatjar al bressol de la humanitat i, a més, poder observar alguna vegada el cel de l'hemisferi sud, que és totalment diferent al que estem nosaltres acostumats en aquí. I bé, així va ser com vaig aconseguir finalment doncs, complir aquests dos somnis.
Bé, aleshores, bueno, ja tens això, contactes amb aquest senyor, i sou molts que aneu cap allà baix?
No, els viatges aquests estan molt bé, són molt interessants, perquè, de fet, és un safari, però és un safari molt atípic, no és un safari convencional. La ruta està pensada per ser realitzada amb un guia científic, en aquest cas és en Jordi Serrallonga mateix, i és per grups molt reduïts. El grup màxim són 20 persones, nosaltres en el nostre cas vam anar al gener de 2005 i vam anar-hi 11 persones només. Clar, això és realment fabulós. Per què? Perquè es passa per la Gorja del Dubai, es passa per Ngorongoro, es passa per Serengeti, tots els destins una mica que són ineludibles a Tanzània, però a més, tens la particularitat que fas estades totalment fora del circuit turístic habitual, en el sentit de que vas amb un campament mòbil que es munta i es desmunta cada dia, en tendes de campanya, amb tota la logística d'aliments, i bé, tens l'oportunitat d'acampar al bell mig de la Serengeti, on no hi ha absolutament ningú, al bell mig de la sabana a Tanzània, on només hi ha massais a 5 quilòmetres de distància que venen cada dia a peu per portar-te els aliments i custodiar a les nits aquest campament, i bé, estàs envoltat totalment de la fauna, de manera que a la nit sents els elefants com t'estan xuclant l'aigua de les dutxes de la tenda. Sí, és molt divertit perquè dius, mare Déu, surto, no surto, què passa aquí, no?
I foto crits.
Sí, no foto crits.
Qui et foto la dutxa, ell?
Sí, vull dir, realment és això, com és una sabana bastant àrida, la de Tanzània, i és que els elefants doncs, van buscant aigua, i a la nit, quan està tot tan calmat, doncs, clar, les dutxes són res, una corda que tu tires i cau un cubell d'aigua i que allò queda allà, i a la nit doncs, els elefants es dedicaven a això.
I a nivell astronòmic què et vas emportar?
A nivell astronòmic em vaig emportar 15 quilos d'equipatge, vull dir, és un disbarat totalment, no? Perquè clar, la meva idea en principi doncs, era portar una miqueta de telescopi o així per acabar de gaudir. Però és que, clar, les característiques del safari impedeixen una miqueta anar amb equipament molt sofisticat, perquè, a veure, telescopis descolimats, pols, impressionant. Aleshores, què vaig decidir portar? Doncs uns prismàtics gegants, van ser uns Overberg de 20x90, la càmera, la muntura motoritzada, petitona, per poder intentar fer alguna fotografia del cel. I bé, i bàsicament això, prismàtics gegants i càmera fotogràfica. I clar, i moltes ganes i molta il·lusió d'intentar observar el cel, que realment és impressionant. És impressionant. El cel de l'hemisferi sud no té res a veure amb el nostre. Penseu que veure els núvols de Magallanes flotant al cel, doncs és una visió que no s'oblidarà mai, com a ningú quan mireu Saturn per primera vegada amb el telescopi que veu els anells, és una visió que ja et queda a la retina per sempre. No?
Sí, sí, un cutuflux allà penjat al cel.
Sí, sí, realment són dos llacs allà flotant. De fet, la paraula Maasai per anomenar els núvols de Magallanes és Engare, que vol dir precisament aigua. És un símil molt bonic el que fan.
Perquè llavors, amb aquesta gent vas tenir un contacte astronòmic també, amb els Maasai o què? Com va anar això?
Sí, sí, sí. Clar, jo quan vaig parlar amb en Jordi de la possibilitat de fer el viatge, ja li vaig comentar, dic, escolta, a mi m'agrada molt l'astronomia, és possible intentar fer alguna observació astronòmica en allà? Ell em va dir que sí, que no hi hauria problema, el que passa que, clar, sempre sota la meva responsabilitat. Per què? Perquè, esclar...
Si se't menja un lleó, el problema teu, no?
Sí, esclar, si se't menja un lleó, què passa, no? Vull dir, a veure, el safari es fa amb seguretat. Vull dir,
quina és la seguretat?
La seguretat és curiosa perquè a cada tenda, al campament, són molt interessants perquè les tendes són realment molt còmodes i no és un típic campament que està tothom allà molt apinyucat. El campament és molt ampli. Per fer-vos una idea, des de la tenda menjador general on nosaltres dormíem, en el meu cas hi havia gairebé 10 minuts a peu. Per tant, estaves ben bé dormint sol al mig de la sabana.
El veí, a quina distància ho tenies?
El veí, a uns 5 minutets. Mm? La tenda més propera, a uns 5 minutets.
De quants era la tenda?
Digue'm.
Quanta gent hi havia a la tenda?
En el nostre cas, jo vaig anar amb la meva dona, érem dues persones.
Dos.
I normalment són dues persones.
I un Maasai a la porta de custòdia?
Els Maasai fan la ronda. La ronda per tot el perímetre del campament. Aleshores, esclar, en principi les tendes són segures, en el sentit de que els animals les respecten, no entren lleons, hienes, que n'hi havia moltíssimes, poden passar pel costat, però normalment no entraran mai a la tenda. No entraran mai a la tenda.
Que normalment m'ha deixat molt intranquil.
Sí, sí, realment, sí, però... és que t'ho planteges, perquè dius, sí, ostres, aquí jo al principi, sí, ja, vale, jo vull observar la nit, no? I, esclar, quan s'acaba el sopar, una parella de Maasais, com la típica Guàrdia Civil, no? Però, clar, dos Maasais amb llances i ganivets, no? T'acompanyen a la tenda a dormir, no? I aleshores jo li vaig preguntar al Maasai, que vam fer certa amistat amb William, en anglès, perquè ells parlen anglès, parlen ma, que és la seva llengua, i alguns més, els més joves, han anat una mica a l'escola i els han ensenyat anglès. I en anglès els hi vaig preguntar, bueno, mira, jo vull sortir a la nit a observar el cel de nit, no? Li dic, què et sembla? Diu, no surtis a la nit. Diu, bom, què passa? Que hi ha lleons aquí o què? Jo mig fent conya amb el Maasai. I el Maasai va posar un rostre absurdament greu i em va dir, sí, sí, aquí la nit hi ha lleons i, per tant, no surtis de la tenda. Diu, home, però no, és que no em puc quedar aquí la nit amb tu avui i no surtis de la tenda perquè és perillós. I jo dic, bueno, espera, no serà tant, no? Diu, bueno, cap a la tenda. Quan el Maasai va marxar, jo ja res. Dic, jo no, jo monto l'equip i surto aquí fora. Seguretat que hi ha a la tenda? Doncs bé, dins de cada tenda hi ha un xiulet per bufar a pleno pulmó, no? Si tens cap problema, doncs buah, xiula com...
El meu poble, ho recordo, que sí, tenies un xiulet i si passava alguna cosa perquè vingués, sí, doncs el policia...
Doncs això, avisa el sereno...
O sigui, te trobes un lleó de cares i bufa,
si sí, et que queda bufera.
I si és sort, doncs et vinga.
Clar, si pots, doncs bufes, no? Aleshores, aquesta era una solució de seguretat molt, molt divertida. Per fer-ho més eficaç, també hi havia un walkie-talkie, que aquest era bastant més efectiu, que, clar, el guia, en Jordi, i el cap del campament Maasai tenien un sempre connectat per si alguna de les tendes doncs, tenies qualsevol incidència, doncs, clar, connectaves al walkie i si doncs, et podies comunicar. I aleshores també hi havia un autèntic ganivet Maasai d'uns 50 centímetres de llarg, superesmolat, perquè, clar, en cas de que vingués l'elefant, que en cotes de set doncs, li venia per passar per sobre de la tenda, yeah, intentessis doncs, mig espantar-lo si podies i tenies ous. Però, en fi... Sí,
clar, però aguanta aquests 5 minuts sense que arribin...
Exacte. Aquest era el hàndicap més important.
No, i si més no, pots anar-li narrant com m'està menjant un lleó, ara està menjant la carn.
Exacte.
Perquè, clar, tu dius això, però, bueno, a mitja nit hi ha necessitats fisiològiques. Què passa?
És que les tens tendes estan molt bé i està dins de la mateixa tenda, clar. Tens la dutxa i el lavabo. Que curiosament hi ha una tassa de vàter com la que podem trobar aquí.
Sí, sí, però sí, com són de grans les tendes?
Les tendes són grans, per dins
com,
una cosa...
Com un apartament?
Com un apartament, pràcticament. No tant, però a lo millor, a veure, què podia fer la tenda? Doncs 6 per 3 metres els feia.
I allà dins tenies la dutxa, el quarto de bany...
Tenies la dutxa, el teu vàter...
Era una colxoneta, un llit de...
Era un llit, sí.
I això ho munten i desmunten cada dia?
Això ho munten i desmunten cada dia.
Els massais.
Vull dir, hi ha un equip que va abans teu, o sigui, cada dia es decideix el campament en funció de la fauna prevista de trobar. O sigui, que no és un lloc fixe.
Yeah.
Vull dir, que van una mica improvisant, escolta, que aquí tenim, doncs, jo què sé, un nyus, o hem vist no sé quin simis. Doncs, tu, intentem dormir el més a prop d'allí, per observar el màxim de fauna sempre.
Bueno, ja arriba la nit i tu vols observar. I què passa?
Jo arribo la nit, jo vull observar, doncs el Masai se'n va i jo em quedo allà sol, no?, amb la meva dona, i dic, mira, tu, jo vull sortir aquí fora a observar. M'ha dit que és molt perillós, però diu, home, està sonat. I diu, bueno, doncs mira, jo em quedo a dormir. Tu mateix, doncs ja em veus a mi, penjant-me el xiulet, el walkie-talkie on...
El xiulet a la boca i el ganivet a la
mà. I el ganivet penjat del cinturó, no? I bueno, doncs surto cap a fora amb el meu trípode, amb els meus prismàtics de 20x90, la llanterna, el típic manual Observar el cielo...
Veurem una foto demà d'aquesta fila teva?
No, perquè clar, estar sol allà com la una a la nit ningú me la va fer.
Podies haver-te fet un d'aquells temporitzats.
Sí, i és una de les coses que sempre m'ha dit tothom. Ostres, i no tens una foto dels Masai mirant pels prismàtics gegants? I mira, no, i no se'n va acudir. Yeah. Estan allà, és que no se'n va acudir. Realment és un fallo garrafal que, si mai torno, penso subsanar immediatament. El primer Masai o indígena variat
tu,
que trobin posa't allà,
posa't
aquí per la foto, perquè és impagable. Doncs clar, jo ja us dic, amb el ganivet al cinturó, xiulet, i walkie-talkie a fora la sabana, no? Dic, bueno, doncs aquí no passa res, se sentien molts d'ocells, va, cap problema. Dic, em planto allà fora de la tenda, que hi havia un descampat bastant interessant, planto el trípode, poso tot, fantàstic. Jo tenia una llanterna, molt xula, de gran potència, abastava uns 50-60 metres, la distància que podies il·luminar, i un cop tinc els prismàtics instal·lats, dic, bé, com que estic aquí fora i això sembla que m'han dit que hi ha lleons, dic, bueno, vaig a inspeccionar, a veure què passa. Total, que faig una escombrada al voltant meu, en tots els 360 graus, i bueno, la quantitat d'ulls de totes mides que vaig veure en totes les direccions a les que vaig apuntar la llanterna era tan gran, i és que ho recordé tota la vida, la sensació, dic, mare de Déu, senyor.
No estic sol.
No estic sol.
Això sembla les Rambles.
Això sembla les Rambles, no?
I gats, tot gats.
I clar, dius, ostres, clar, és això, dius, a veure, tot gats o tots mones verdes, que hi havia unes acàcies que però ja estaven fent de les seves, o hienes, o lleons, o gaseles, o impales, i dius, i clar, jo no sóc biòleg ni zoòleg, jo no tinc ni idea, i això no sé el que és, no? I és clar, el Masai m'ha dit, compte que aquí a la nit hi ha lleons, i tu veus allà infinitat d'ulls mirant-te, dic, bueno, doncs jo he vingut a observar aquí no sé què, i tota la fauna africana m'està observant a mi, no? Dius, mare Déu,
va, potser... Estem observant, no? Era un dogan allà al mig, tampoc
exacte.
Era normal.
Sobretot... Va córrer la veu,
sí, també. Sí.
I avui tenim un plat exquisit.
Sí.
No és negre, és blanc.
Exacte, i és un moment d'aquells que et venen flaixos, no? I em vas... El primer que em va passar pel cap va ser la veu d'en Jordi Serrallonga dient, les tiendes por la noche son segures, fuera no. I ja, jo et veia allà fora amb la llanterna, dic, mare de Déu, d'aquí, un disbarat. Diu, no, he de recollir i cap a dintre, perquè realment ja em vaig acollonir molt, total, que començo a desmuntar tot l'equip sense haver ni aixecat el cap a l'aire, i just quan ja havia acabat, surto fora per comprovar que no m'havia deixat res a fora, i em veig que venen dos massais, que eren els que estaven fent
la ronda,
perquè dic, home, pues ja està, mira, si hi ha massais, a veure si els engatusso una miqueta, que es quedin aquí amb mi, i torna a treure tot... Ja. Doncs per observar. I sí, vaig cap allà i els pobres dos nois aquells només parlaven mà, en tenien només una miqueta d'anglès, però bueno, vaig dir, bueno, doncs no observaré, però almenys intentaré parlar amb ells una mica aquí fora, perquè clar, és una experiència molt bonica, no? Tenir un contacte tan directe amb una gent que l'únic contacte que té és amb aquest campament.
Sí.
I bé, doncs vaig aprofitar per intentar treure'ls alguna mena d'informació astronòmica, si era possible. I sí, ells, encantats de participar, van riure moltíssim quan els hi vaig ensenyar que portava el ganivet Masai penjat a la cintura, i es van quedar, diuen, què fot aquest, no? Perquè clar, això és dels guerrers, què fot aquest tio aquí, no? Amb això, s'ho van passar bomba.
Encara en parlen.
I esclar, era... Sí.
Passarà de pares a fills, això.
Sí.
Una vegada va venir un...
Sí, no, i de fet...
Un català.
Sí, i de fet, els hi agrada molt, perquè un cop s'ha publicat l'article a la revista, jo els hi, en el següent viatge que va fer Jordi Serrallonga allà, a la mateixa zona, els hi vaig portar un parell o tres de revistes, la foto que surten ells, que vaig fer una foto finalment amb ells i al cel, els hi vaig emmarcar, els hi vaig ampliar perquè els hi portessin i que els hi va fer una il·lusió tremenda veure's a la revista, veure'l, també va sortir el diari al Punt, doncs veure's en allà, vull dir que realment ells se'n recorden i en Jordi m'ha dit, mira, sí, és aquest, que vam estar allà.
En el Punt era la contraportada.
En el Punt era la contraportada del Punt. I doncs on estàvem? Amb els massais que havien vingut a fer la ronda. Vaig intentar treure alguna informació astronòmica i clar, era l'hivern, hi havia un Orió fabulós al cel, vull dir, uns colors de Betelgeuse, de Bellatrix era impressionant, i clar, estava allà majestuós, i clar, amb la llanterna aquesta tan potent que sembla un punter d'aquests de planetari, no? Que, pam, apuntes allà, tu, això, com es diu? I ells van dir Engai. Engai és el seu déu. També són, ells són animistes, tenen un déu únic, que és Engai, i ells veien en Orió doncs, aquest déu Engai. Immediatament després els vaig preguntar per la Via Làctea, que allà era totalment descomunal, era imponent.
Era l'acte de veritat.
Era l'acte de veritat, vull dir, partien dos al cel amb els núvols de Magallanes penjats a la dreta, i és una de les imatges que tampoc s'oblidaran mai. I això sí que em va fer emocionar molt, perquè em van explicar que la Via Làctea li diuen en Quirri, i que vol dir precisament també camí. Vull dir, és curiós com la convergència cultural de la humanitat doncs, en formes similars, assimila conceptes similars. I això ja em va emocionar totalment, no? O sigui, saber que Orió també veien ells un gran déu, un gran home allà,
un guerrer
sí. que el camí era la Via Làctea igual que nosaltres, doncs això em va omplir de felicitat, i jo ja ho dic, això va ser fabulós. Això va ser la primera nit que vaig passar en blanc totalment allà, a la sabana. Ja la següent ja ho vaig fer millor, i vaig dir, bueno, al campament hi ha un foc allà, no? Va dir, bueno, muntaré tot l'equip al costat del foc, que així els lleons ja no tindran tanta ànsia, no? Els massais sí que hi ha sempre dos o tres al foc aquest del campament, no? I aleshores doncs, això serà més segur. Després, clar, quan ja vas coneixent més el tema, els massais te diuen, bueno, els lleons sí que n'hi han, però aquí es mantenen més o menys lluny perquè ens detecten per l'olor. L'olor de massais és una olor típica, característica. No fan pudor ni molt menys, però és una olor de fumat i d'ovella i de cabra. És una olor, a mi m'ha resultat molt agradable, de veritat. I els lleons han associat això a guerrers i caçadors. I saben que un humà és una pressa difícil i, a més, és molt venjativa. Vull dir, clar, si agafes un nen, pensa que tota la tribu sortirà darrere el lleó a veure si el pelen. Sí. I això, al llarg de moltes generacions, doncs ho han après, almenys en aquesta zona. Així és com altres zones d'Àfrica, que el turisme és molt menys sostenible i saben que el turista és inofensiu i pots trobar el lleó gairebé per allà sobre el cotxe menjant de la mà. En canvi, aquí, doncs, han après que els massai, bueno, més són guerrers, realment ara ja no lliuren batalles, només faltaria, però realment són una casta de guerrers poderosa. I bé, doncs això va ser espectacular. La nit següent ja vaig muntar el campament d'observació, el camp d'observació al costat del foc, ja amb tots els expedicionaris, ja totalment entusiasmats, mirant pels prismàtics, els massai mirant pels prismàtics, perquè deien, hòstia, clar, mai havien vist res amb tan gran, no? I clar, van quedar totalment astorats. Per exemple, les Plèiades, que és
un... Els prismàtics aquests, explica com són aquests prismàtics.
Aquests prismàtics són uns 20x90, vol dir que augmenten 20 vegades la visió normal i que té dos objectius de 90 mil·límetres
de
diàmetre. Per tant, és com tenir dos refractors de 90 mil·límetres a sobre la cara.
Això més o menys deu fer com uns 40 o 50
Això centímetres. Fa uns 50 centímetres de llarg, pesa uns 2 o 3 quilos, i clar, has de tenir un trípode.
Per fer-nos la idea de...
Sí.
Uns prismàtics... que és allò que tenies.
Exacte.
No són aquests que portes penjats.
No. Aquests també els portes per veure els animals així.
Sí, de fet, això és el que volem provar demà.
Exacte.
Aprofitant que vindrà a les 10 al centre, a les 8 més o menys estarem al Pla de Martís i els muntarem per veure d'observar el cel si no està gaire enturbolinat.
Però que això és d'anar amb 3 peus per nassos.
Sí, això és d'anar amb el trípode perquè pesa molt i és impossible aguantar-t'ho.
De fet, amb 5, més que amb 2.
Sí.
I com en l'hemisferi sud, d'ells que portaves motors de seguiment, com ho poses en estació?
Exacte,
quan tens la polar de referència...
Clar,
no?
Aquí és molt senzill, perquè tenim la polar i precisament la polar està alineada amb l'eix de rotació de la Terra nord-sud. Què passa? A l'hemisferi sud dius, bueno, doncs deu haver-hi, jo què sé, l'estel no sé quin, que deu marcar també al sud.
No el trobes pas.
Doncs resulta que no hi ha cap estel perfectament alineat amb aquest eix de rotació. Aleshores dius, bueno, doncs ja no queda més remei que brúixola. O la Creu del Sud famosa, no? La Creu del Sud...
No és ben bé el sud, allò.
No, la Creu del Sud et marca una aproximació. Has d'agafar el braç llarg de la forma de la creu, multiplicar-ho 4.5 vegades, i per allà hi ha un estel que es diu Sigma Octantis, que és molt petit i molt feble, i pràcticament doncs, no serveix per orientar-te amb aquest estel. Aleshores, què fas? Doncs ja, senzillament, tirar de brúixola. A més, en el meu cas, com que era una latitud molt alta per ser l'hemisferi sud, la Creu del Sud em sortia cap a la 1 de la matinada o així. I clar, allà els horaris són, t'aixeques a les 5 del matí, a les 8 està sopant i a les 9... Vinga.
Sí, clar, horari solar.
Horari solar, o sigui, Àfrica va amb horari solar totalment, no? Uh-huh. Doncs clar...
Perdona, Rafael, a quines temperatures estàveu?
Era l'hivern aquí, era l'estiu, sí. Sempre vam estar uns 35 graus de dia. No, feia calor, però no era una calor... Era un
seca,
clima molt més sec,
se
suporta molt bé. Ara, vam tornar tots cremats, no? Encara que et posis crema, i barrets i així, però clar, vas amb pantalons curts i màniga curta.
I a la nit quines temperatures?
Estava... A la nit baixava bastant, però no feia cap fred en cap cas, eh? Vull dir, estava bé, potser estaves a 18 graus, que clar, en contrast perfecte de dia i nit, doncs era molt agradable.
Així ara és una bona època per anar al
sí, Carnestoltes. Sí, 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 al sí. Carnestoltes, sí, sí, sí. Ja dic, nosaltres vam anar al gener, del 7 al 21 de gener.
Sí, l'any passat també vam invitar que vinguessis a la moto a fer la sortida.
Exacte, i estaven allà.
I va ser quan vas contestar que estaves en ella.
Sí, 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 sí.
Segueix.
Estaves alineant.
O sigui, estàvem alineant, exacte. Doncs has de tirar de brúixola i el millor que puguis ficar la latitud del lloc. No? En aquest cas, doncs, era, jo estava observant a Sínia, que era 3 graus sud, doncs és col·locar la muntura a 3 graus sud, apuntant al sud, al màxim bé que puguis, però clar, per intentar fer les fotos amb exposició. Si fas aquest alineament malament, doncs la fotografia et sortirà molt
bona.
Aleshores, doncs bé, és muntar els prismàtics, observar, tots els expedicionaris van quedar encantats de la vida, molts no havien vist mai per un prismàtic al cel, menys encara un prismàtic tan gran. Fins i tot un dels nostres guies, que era un conductor d'un dels vehicles, també era massai, mai havia mirat la lluna, per exemple, i clar, va quedar entusiasmat i deia que hi veia gent a la lluna, i els massais habitaven a la lluna, i que a més, en aquell moment a la lluna hi plovia, no? I és clar, va tothom morint de riure, no? Però Moses, que aquí no hi ha ningú. Doncs pues va ser impossible convèncer-lo de que realment els massais no habitaven a la lluna, també. No,
jo pot ser que hi hagi algun astronauta americà que es va quedar per allà. Ja pot ser.
Sí. Això, en Zoya, que era el guia més vell, que és un mite a Tanzània dels guies de safari, doncs vaig estar parlant amb ell, que ell comentava que, clar, com podia ser que els americans, el 1969, haguessin arribat allà dalt, no? I va voler que li ensenyés amb els prismàtics la zona on m'aproxima, i uns prismàtics bastant bons, doncs, a veure, la zona exacta no la veus, però dius, mira, vas orientant pels cràters, doncs mira, és precisament per aquí. Que els hi va encantar, els hi va encantar. Els massais els hi va encantar veure les Plèiades, els diuen en Kokwai, que són uns estels importants per ells perquè marquen, quan es veuen, marquen l'inici de l'època de pluges. Que clar, és, la pluja porta la vida a la sabana.
Per referència.
I esclar, i les tenen com una constel·lació clau. Eh? I clar, van quedar totalment entusiasmats. Es va intrigar molt què és el que feia la muntura. Clar, ells va assimilar que allò seguia el moviment del cel, era un concepte per ells tan abstracte que els costava moltíssim d'entendre'l.
I quina cosmologia tenen ells? Quins mites tenen?
Ells,
com concebeixen el món?
Sí, ells, el seu déu únic és en Gai. I Déu, en Gai, ho ha fet tot. I Déu, en Gai, ho regula tot en el món Masai. Val? En aquest sentit, en Gai va crear... Els homes és una mica... A veure, és molt paral·lel a el que diu la Bíblia, no? Una miqueta, el mite de la creació.
Cristianisme, sí.
Tot això és bastant comú. És bastant comú. El que passa que ells tot això ho tenen molt lligat a la natura. Ho tenen molt adaptat a la natura. Eh? O sigui, en Gai és un déu molt natural. Està associat sempre a la pluja. O sigui, la pluja porta la vida, el seu color que implica la felicitat és el color negre. Per què? Perquè els núvols que donen pluja a la sabana són els núvols foscos, els núvols de tempesta, que són negres. I així es deien que en Gai, quan el cel està negre, vol dir que en Gai està content, i li diuen a l'engai negre, i quan en Gai no està content, li diuen a l'engai vermell, en Gai Nanuki. I per què li diuen vermell? Senzillament el tenen associat al color vermell a la mort, i curiosament ho tenen associat als britànics. I dius, ostres, i per què tenen associat als britànics? Doncs precisament
això. Les casaques vermelles.
Les casaques vermelles. Vull dir, és una associació molt curiosa. La cosmologia, què dèiem? Doncs en Gai va crear tot el món, i sobretot en Gai va crear el ramat del món, totes les pastures, tot el bestiar del món ho va crear en Gai. I a més no va fer només això, sinó que va confiar la custòdia de tot aquest ramat als Masai. De manera que els Masai consideren que tot el bestiar del món és seu. Tu vindrà un Masai a aquí a casa teva i voldrà emportar-se la vaca perquè, clar, en Gai m'ha dit que l'he de cuidar.
Això és una mica prepotent, eh? Vull dir, no és per res, no?
Sí. Els joves que anàvem a veure com estava el ramat del bestiar, que anàvem a la discoteca, i deien, com estava el bestiar avui?
Sí.
Portes un ramat aquí, pots tenir problemes. Si poses un Masai, pots tenir problemes.
De fet, en Jordi, l'arqueòleg, ens explicava que la seva por d'organitzar safaris en públic per allà i anar amb els vehicles, la seva gran por era mai atropellar una vaca. Dic, tu saps el que val aquí una vaca? Clar, és que clar, una vaca aquí no li donen tant de valor, però igual valia uns 600 euros, ens van explicar per allà. I tu veies un pastor massai que viu en una barraca de fusta al mig del no-res, que la seva prioritat és trobar aigua, i dius, bueno, però aquest senyor igual té 200 vaques aquí mateix. Doncs pues 200 per 600 euros, dius, aquest senyor és més ric que jo. No té res perquè viu en un lloc en el que no hi ha res, però realment els veus amb una existència molt digna i te n'adones del contrast aquest que tenim aquí al món occidental, no? Que realment estem rodejats de coses absolutament supèrflues.
Les valoracions que fem els
dies. Sí, absolutament supèrflues. I veus molt més digne el mode de vida Maasai autèntic al mig de la sabana que no el model de ciutat. Per exemple, Arusha, que era la capital del nord de Tanzània, doncs clar, veus zones absolutament miserables i absolutament desastroses. I la gent se't tira a sobre per demanar-te de tot. En canvi, tota la gent que està fora, en poblats, en el seu clan familiar, aquesta gent està super orgullosa de ser Maasai, de ser Hadza, i ells no mai et diran res i et tractaran amb respecte i exigeixen aquest respecte per ells també.
Entenc que el territori era totalment pla, no? I estava de la costa quan?
No, de la costa estàvem bastant lluny. I què va? El territori varia absolutament en pocs quilòmetres. Amb un radi d'uns 100 quilòmetres quadrats tens muntanya, tens selva tropical, tens sabana semidesèrtica, tens sabana arbustiva, i tot això ho vam fer en 15 dies. I realment és impressionant veure com canvia el terreny en qüestió de 20 quilòmetres mateix, com canvia el terreny. Únicament que hi hagi una petita ladera, ja els núvols ja queden allà atrapats, i per exemple les vam estar a la falla del Rift, i que va originar aquest canvi climàtic que va motivar l'origen de l'espècie humana, i ho veus en temps real, com els núvols no passen de la carena muntanyosa que allà mirant cap a l'oest. I ho veus en allà atrapat, i dius, mare de Déu, és impressionant comprovar in situ com va Déu ocórrer aquest canvi climàtic tan esfereïdor.
Perquè es considera que l'origen de l'espècie humana és d'aquesta zona?
El Rift Valley, no? Diuen.
El Rift Valley, sí, sí.
El vall del Rift, sí.
Sí, no, està bastant demostrat. Que en principi doncs, va succeir gràcies a aquest accident geològic que es va originar aquesta falla.
Sí, sí, és on van trobar la Lluís.
Charles Darwin ja va dir en el seu llibre L'origen de les espècies que probablement l'origen de la humanitat no s'hauria de buscar a Europa, com en aquell moment es feia. Clar, tothom deia que clar, Europa és la civilització més exquisida, doncs evidentment aquí ha d'haver-hi el més antic. I es va mostrar, evidentment, doncs que no.
El Dubai està per allà.
El Dubai també vam estar allà mateix.
Allà està tota la família Liki per allà.
Estan els Liki allà, hi ha el monument de com van trobar el Singantropus,
el Boisai,
estan per allà també. I bueno, és fantàstic veure el museu que hi ha al Dubai, res, és una barraca molt petitona, amb quatre reproduccions dels fòssils, però és molt interessant. Més que res, molt interessant perquè trobes fòssils allà, veus l'estrat on van sortir, i clar, els arqueòlegs diuen, sí, aquest estrat està esgotat, però sí, allà t'emportes no perquè està prohibit, però veus allà dents fossilitzades de rinocerons, d'elefants, i fins i tot vam tenir la sort de descobrir un jaciment arqueològic inèdit, també en aquesta expedició. Va ser molt interessant, d'uns 8.000, 10.000 anys d'antiguitat, vam trobar ganivets de sílex, esclats de sílex, contes de collaret impressionants. I bueno, això doncs, a superfície, vull dir que realment hi ha molt per descobrir, molt per investigar en aquesta zona on realment és el bressol de la humanitat.
Bueno, sembla que...
Demà
continuarà.
Sí, perquè si no pararia avui.
Perquè aquest home el deixa xerrar, tu coses continuaré.
Sí, jo... Em dones tema i vinga.
Demà ens explicaràs més coses, sí.
Demà, sí, de principi a final.
I fotos.
I a més, amb imatges.
Ja sabeu, les 10 del vespre al centre excursionista.
A les 10.
Sigueu puntuals, que val la pena.
Sí. I si algú s'apunta a l'observació amb els prismàtics, aquests que deien Rafael, tan grossos... aquestes amb el tres peus i pesen 3 quilos.
Quedeu a algun lloc o...?
Sí, calculo jo que cap a les 8 ja estarem al Pla de Martís allà, sí.
Al final de tot?
Sí, a la pista d'aeromodelisme.
A la pista d'aeromodelisme del Pla de Martís.
Sí, sí, sí.
Per provar aquests prismàtics, o sigui, que estareu de 8 fins a quarts de 10.
No, abans que anirem a fer una
xalada. Bueno, de 8 a 9.
De 8 a 9, més o menys, estarem allà.
De 8 a 9 estareu amb aquells superprismàtics.
Exacte.
I a les 9 ens arribarem allà.
Que tampoc són molt cars, no?
No, al ser els de Banyoles una gent molt simpàtica, jo us faré un bon preu, home.
Que a més els ven ell, eh?
Sí,
per això no és un aparell que surti molt car. Vull dir, si algú està interessat, que vingui demà entre 8 i 9 al Pla de Martís, i si no, a les 10 del vespre, a la sala d'actes del Centre Excursionista, a sentir aquesta xerrada. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins dijous vinent. Estàvem parlant de divendres.
Cada dijous, eh?
Cada
fem
dijous,
el programa cada dijous, no et confonguis,
sí. Fins dijous vinent. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Sopa d'Estrelles, un viatge per l'espai.